condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Com esteu? Bon dia. A les 12 i 20 minuts. Espero que estigueu bé. Avui vull començar el programa parlant de coses molt serioses. Vull començar parlant de la dona assassinada a Viveiro la setmana passada a Galícia a mans de la seva parella. És la víctima número 46 de violència de gènere a Espanya aquest 2024. La seva mort es produïa només 24 hores després d'un altre crim masclista, aquesta vegada a Cartagena. La qual cosa demostra que aquestes morts no són més que un succés. Són un autèntic problema social i d'estat que urgeix a tallar amb tots els instruments i la unió possibles. La setmana vinent es farà balanç de l'any i és d'esperar que el nombre de crims masclistes es redueixi respecte a les 58 víctimes que van haver-hi el 2023. Però és que això no va de dades i percentatges. Menys casos no suposen cap triomf fins que aquesta macabra comptador deixi de sumar i quedi sempre a zero. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el fuego, son tus ojos dentro de mí.
Yolanda Canales, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tot preparat ja per la nit de Nadal?
Suposo que sí, això espero, la meva germana o la meva mare, això espero.
Ah, ja s'encarreguen, no?
Sí,
tu ets
sí,
de les que...
jo soc de les que deixo.
Que deixes fer, no?
Deixo fer, molt efectivament. Bé. Jo no em queixo després, del sopar o
no,
del dinar.
Només em faltava, eh?
Elles que facin.
Molt bé, ben fet. Bueno, el que sí que has fet i molt bé és la teva tasca, com cada dia. I avui ens vens a parlar del misteri per la desaparició de gossos a Girona, no? Hi han 6 desaparicions confirmades i 3 més sota sospita. I encara un altre punt que fa que el cas sigui encara més misteriós, tot i que són d'una raça concreta, que són els Border Collie. El cas, Yolanda, ha arribat fins i tot als jutjats, no? Què ha passat?
Sí, és la denúncia que ha fet l'entitat Lex Anima, que fins i tot sospita que aquestes desaparicions s'han produït arreu de Catalunya i no només a la província de Girona. Parlen en aquest cas de 17 gossos. Tot va començar amb el robatori d'un d'aquests animals, el Lucky, a Navata. Fins i tot unes càmeres de seguretat van captar-ne el moment. S'ha seguit el rastre de la furgoneta sí. on viatjava el Lucky. Es va denunciar aquesta desaparició i un jutjat de Figueres fins i tot ja està estudiant el cas. Però aquest, segons Lex Anima, és només com l'inici d'altres desaparicions que s'han produït a altres municipis de la província, com a Caldes de Malavella, Riumors o Besalú. Sospiten que darrere de tot plegat pot haver una xarxa criminal que es dedica al tràfic d'animals i en concret creuen que la voluntat seria crear o creuar aquesta raça amb un American Pitbull per aconseguir el que s'anomena Bully Game, que és un altre tipus de gos i que es promociona a través de determinats comptes a les xarxes socials. S'està investigant, com deia, la desaparició del Lucky i també del Collie, que tots dos van ser robats a casa seva. Són les dues úniques denúncies que els costen als Mossos d'Esquadra i són les dues que van presentar en el seu informe al jutjat de Figueres. Però ja ho dèiem, des de Lex Anima, doncs no creuen que hi ha més casos i a més no creuen que siguin casuals totes aquestes desaparicions, tenint en compte que s'han produït en un curt espai de temps. El modus operandi, per dir-ho d'alguna manera, és similar i clar, són també tots de la mateixa raça.
Avui saludem la Magda Pujol, que és portaveu i vicepresidenta de Lex Anima, aquesta entitat que ha denunciat el robatori de gossos d'aquesta raça Border Collie a Girona. Senyora Pujol, què tal? Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bon dia, què tal? Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò d'aquest cas.
És la nostra obligació, per això estem aquí per donar-vos el tabeu. Què està passant exactament, Magda, amb aquesta raça de gossos en concret, els Border Collie i aquests robatoris? Estem parlant d'una màfia, què està passant?
Bé, a veure, això és el que s'ha d'investigar i per això el tema ara mateix està al jutjat, però nosaltres pensem que ens trobem davant un grup organitzat de robatori de gossos. I per què? Pues perquè ens han arribat molts indicis de que hi ha altres gossos desapareguts, dels quals potser no s'ha presentat denúncia perquè no hi ha proves, però que tots desapareguts en estranyes circumstàncies o apareguts vagant tots sols darrerament que no s'han pogut ni atrapar potser i no sabem d'on han sortit, i això tot en un curt període de temps. I tot això a partir de la denúncia del cas que tothom coneix perquè s'ha fet viral el vídeo de quan el roben per xarxes del Lucky, del gos Border Collie de Navata.
Sí, de Navata, cert.
I bueno, estirant del fil, bueno, veient aquests altres casos que ens han arribat a partir d'aquest cas, no sé, nosaltres pensem que potser podria ser un tema d'un grup organitzat que roba gossos per dur a terme una pràctica coneguda com border pit en àmbits informals, perquè no és res regulat, ni legal, ni res, i que consisteix en creuar border collies amb pitbulls per obtenir gossos amb unes característiques físiques o amb uns temperaments específics, perquè alguns d'aquests gossos després han tornat a aparèixer després d'haver estat robats o desapareguts durant 6 dies, d'altres no han aparegut mai més, com de moment el cas d'en Lucky o d'en Collie, mm-hmm. I bé, molts casos que ens agradaria que s'investiguessin a veure què està passant aquí.
Els gossos, en principi, han de portar el microchip, no? Fent un rastrejament del microchip, o no es pot fer d'alguna manera per localitzar el gos en el moment del robatori?
A veure, el gos us porta microchip, la majoria dels que estan robats també, tant en Lucky com en Collie, portaven, però clar, si no es troba el gos, no es pot rastrejar el microchip, no hi ha un sistema remot de rastrejament, no. El que sí que hi ha és que els gossos sí que porten microchip. Si algú troba un d'aquests gossos que estan vagant, per exemple, i que no s'ha pogut atrapar, si l'agafen, si es pot agafar, se li pot mirar el microchip, si és que no li han tret, que això és una altra cosa de les màfies, i llavors retornar-lo amb el seu propietari. Per això també hem fet una crida a tothom que vegi gossos border collies que semblin perduts, abandonats, extraviats, la majoria tenen por i no es deixen agafar, altres sí, però que ens ho facin saber, que intentin agafar-ho, que donguin coneixement del cas a l'Ajuntament del seu municipi, que són els que tenen les competències per recollir animals abandonats, i notifiquin, mirin si té xip perquè pugui tornar amb el seu propietari.
Mm-hmm. Vosaltres lamenteu la inacció dels Mossos d'Esquadra.
Bé, nosaltres el que lamentem és que davant hem estat parlant amb les famílies que han denunciat els casos als Mossos, a comissaria, que és el primer pas que s'ha de fer. Ells ho han fet molt bé. A més, s'han preocupat molt de portar proves pròpies, és a dir, aneu aquí, que hi ha unes gravacions que demostren com aquesta persona entra aquí o surt d'allà o passa per aquest carrer, que incriminen els presumptes persones que han comès aquest robatori. I sí, pues, s'ha trobat fins i tot la placa identificativa amb el nom i el collar del gos amb pèls a la furgoneta que la va robar. S'ha citat a declarar el presumpte lladre, que no ha volgut declarar. Tothom, tot això se sap i no ha passat res. Potser s'està investigant, però el gos continua sent desaparegut, no se sap res d'ell. I aquestes persones continuen lliures pel carrer.
T'entenc. Aquesta modalitat que es fa amb aquest creuament dels gossos, aquest bully game, això es promociona a través de determinades comptes a les xarxes socials. També rastrejar aquestes comptes de les xarxes és complicat?
Sí, és complicat, perquè a més les xarxes socials ja sabeu que també porten moltes fake news, coses que no... Però bueno, nosaltres sí que ens hem estat preocupant de mirar-ho i de relacionar, d'intentar establir vincles amb els presumptes autors d'aquests robatoris que tenim controlats amb els comptes socials a xarxes, i hem vist coses sospitoses, però nosaltres no podem anar més enllà. Llavors sí que demanem que qui té potestat i autoritat per fer-ho, doncs que ho faci, que actuï, que esclareixi d'una vegada què ha passat amb aquests animals.
Mm-hmm. Malauradament, Magda, això passa cada X amb determinades races, no? Ara els hi ha donat per el tema del border collie, no? Però hi han hagut també èpoques que, dius, comencen a desaparèixer tal raça de gos, no?
Sí, sí, sí que està passant això. Ara sembla que és aquest el border collie el que està de moda i sí, realment és així, eh? Aquí on està passant això, que és la comarca de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, la zona aquesta on ha desaparegut en Luqui, on nosaltres operem més, perquè som una entitat de les comarques gironines, i ens hem estat fixant en el que està passant aquí, tot i que ens han arribat casos de desaparicions de tot Catalunya, penseu que estem molt a prop de la frontera. A França aquests gossos, bueno, són l'última moda. I, de fet, és que fins i tot els mitjans francesos se n'han fet ressò, perquè són conscients d'aquest fenomen, i fins i tot ens han contactat persones d'un càmping d'autocaravanes, que en concret, que diguen, escolta, és que ens estan passant unes coses que no ens havien passat mai. Ens venen a passar la nit aquí amb una autocaravana un remolc amb 7 gossos border collies, que no sabem d'on te venen, i tot de coses sospitoses que ells també han posat en coneixement de les autoritats franceses, però passen coses que si algú les relaciona i s'hi fica estirada el fil, estem segurs que d'aquí pot sortir alguna
cosa. Jo crec que també.
Clar, per això hem portat aquest tema al jutjat, per això ens personarem com a acusació popular, i per això esperem que això acabi sapiguent-se realment què està passant aquí.
I sobretot acabar amb aquest negoci, no? Perquè recordem que als animals hi ha una llei del benestar animal i que m'imagino que la gent que potser compra aquests gossos després d'aquest encreuament d'aquest border collie per aparèixer un altre, aquest bully game, i m'imagino que, clar, després quan ho compren no saben que estan també cometent un acte delictiu, no?
No, clar, vull dir, si aquests gossos que han desaparegut, si els han venut, vés a saber on, ja dic que passen per França, però vés a saber quin país els porten, clar, aquesta gent no ho sap. El que és inconcebible és que aquesta gent no té cap culpa, però que davant, si això ha passat aquí i es tenen unes proves, unes evidències, se sap qui ha sigut, els presumptes autors, el que és inconcebible, és que davant els avenços legislatius que han suposat una nova llei de protecció dels animals, pel fet de que el Codi Penal tipifiqui el robatori d'un gos com un simple furt, pues que segrestar un gos surti gratis. Hem d'apel·lar una mica més també a la consciència animalista de moltes persones. I aquesta família que està desesperada perquè el dia de Nadal l'haurà de passar sense un membre més de la seva família, perquè és el que són els animals per la gent que els estima.
Sí.
Pues si no ho fan pels animals, que ho facin per les persones.
Està clar. Magda, teniu alguna plana web, algun contacte per la gent que s'hi vulgui afegir a tot això que esteu fent des de l'Exànima?
Sí, nosaltres tenim, si poseu l'Exànima a Google, surt la nostra pàgina web, tenim una adreça de correu que ens poden, de fet, vam fer una crida perquè ens enviïn tothom qui tingui casos de desaparicions amb estranyes circumstàncies, doncs que ens ho facin arribar, perquè nosaltres ho incorporarem, tot això, les diligències, el jutjat, tot el que està passant. I sí, ens ho poden fer arribar. Tenim el nostre correu, em sembla que és lexanima.associació@gmail.cat. I, a través de xarxes socials també ens està contactant molta gent i continuem investigant, per nosaltres que no quedi.
I nosaltres estarem aquí per donar-vos veu. Em sembla patètic, penós, per no dir d'altres paraules, que es jugui amb el benestar d'un animal i d'una família que busca el seu animal i que després es faci negoci. S'ha d'anar a l'arrel de qui està darrere d'aquesta màfia i aturar-ho, això. Sisplau, és que no ens podem permetre. Ara està passant amb els border collie, però demà passat en parlarem d'un altre. I això no es pot jugar amb la vida d'un animal. T'agraeixo molt, Magda Pujol, portaveu i vicepresidenta de l'Exànima, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo aquests animals vagin apareguent. I, sobretot, apareixen, però en els casos, com tu deies, arriben abandonats en mal estat i fatal després de dies desapareguts. Tant de bo això s'acabi. Prou. Magda Pujol, gràcies per haver estat amb nosaltres i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. És així, eh? Moltes gràcies.
Una abraçada.
Vinga, igualment. Adéu.
Les 12:34 minuts, estàs escoltant Herrera Cope, Catalunya i Andorra, i no marxis gaire lluny, ja sé que avui és un dia de molt moviment, de sortir a comprar les últimes coses que necessitem per celebrar el Nadal, però avui ens fem una pregunta. S'està perdent aquest esperit nadalenc? D'aquí un moment ho explico.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
Hipogegant, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipogegant. Escucha, tienen cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y he visto una butaca relax eléctrica por 229 euros con tres posiciones. Sí, sí, eléctrica por 229 euros para llevártela al momento o te lo mandan en 48 horas. Y Navidad ya con nuevo sofá.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Miguel Ángel Barbero, director de estudios de los grados de educación de la Universidad Tabato Libaceo de Infantil y Primaria. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Monse. Pues muy bien, en un día soleado aquí en Barcelona.
Y además, un día importante porque estamos a 24 de diciembre, Nochebuena. Hoy queremos hablar con usted, señor Barbero, sobre... Sí. El espíritu navideño, ¿sigue estando, sigue existiendo, se ha ido perdiendo? ¿Qué es lo que ocurre en esta sociedad en este siglo XXI?
Bueno, una gran pregunta, Monse. Yo creo, así, en principio, hablando en términos generales, yo lanzaría un mensaje de esperanza, y es que no se están perdiendo los valores de la Navidad, ni se pueden perder, por una razón fundamental, y es que apelan a lo más hondo de la antropología humana. Hacen mención a nuestro ser más auténtico. Entonces, yo diría que no se pueden perder porque se desean más que nunca, incluso consciente o inconscientemente, yo creo que ya se sea creyente o no, lo que significan los valores de la Navidad, de los cuales ahora podremos hablar un poco más, yo creo que se desean más que nunca. Y es que además, más allá de los deseos personales de cada uno, es que son más necesarios que nunca cuando hablamos en términos globales, en una sociedad en la que a veces precisamente brillan por su ausencia. De manera que yo creo que lo necesitamos más que nunca. Ahora, ¿cuáles son los hábitos que nos llevan a eso que llamamos valores de la Navidad? Ahí creo que sí que necesitamos implementar muchísimo más.
¿Crees que se ha perdido un poco la fe? Y si se ha perdido, ¿estamos hablando más en los jóvenes que en la gente más mayor?
Sí, puede ser, aunque tampoco me atrevería a hacer una categorización por edades, porque estamos observando que también son las personas jóvenes los que precisamente están llamando a una, en términos religiosos, a una conversión también, a un deseo, creo que mayor, más profundidad y a veces menos prejuicioso hacia la religión, en este caso hacia la religión católica. Yo creo que ahondando en el hecho religioso, sí que nos encontramos que necesitamos retornar hacia la memoria de la Navidad, es decir, ¿qué significa Navidad? Y ahí nos encontramos precisamente que la falta de hábito religioso, la falta de práctica religiosa, que sí que estamos viendo que está ocurriendo en nuestra sociedad, pues está haciendo un flaco favor a esos grandes valores que nos han definido como sociedad durante mucho tiempo. Por tanto, bueno, sí, sí.
Si hablamos de valores, Miguel Ángel, estamos hablando de generosidad, de humildad, de solidaridad y de perdón.
Claro que sí. Vamos a ver qué significa Navidad. Si nos vamos a la propia etimología de Navidad, proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Pero vamos a ver, ¿nacimiento de quién? Y ahí es donde debemos recuperar la memoria. ¿Quién es el que nace? ¿A qué nacimiento estamos memorando, ¿no? Y de quién estamos aprendiendo en este tiempo? ¿De valores de quién? O virtudes, diría yo, más aún, porque son hábitos dirigidos hacia el bien, ¿de quién? Pues de Jesús de Nazaret. Uh-huh. Y ahí creo que sí que tenemos que volver a hacer memoria de quién nace y ser mucho más conscientes de qué significa eso, porque hay un mensaje muy profundo y muy positivo para todos, creyentes, por supuesto, creyentes en Jesús de Nazaret, uh-huh, pero también para los no creyentes, porque al menos estoy convencido de que si escucharan qué significa un nacimiento que nos está expresando algo muy profundo para el ser humano, estarían, pues creo que muy cerca de volver a enamorarse de ese Jesús de Nazaret. Uh-huh. Es un mensaje para todos.
Hay muchas personas, Miguel Ángel, que dicen que las Navidades se han convertido en algo muy comercial, ¿no? No es necesario ni tantos grandes agapes ni tampoco tantos regalos de manera desorbitadas, ¿no? Habría que vivirlo más en, porque gracias a Dios, en la mayoría de los hogares podemos permitirnos comer casi cada día lo que nos apetece, ¿no? ¿Podríamos hacerlo desde otra mirada, no tan comercial, y mirarlo desde un punto más espiritual?
Efectivamente, es que ese es el verdadero sentido de la Navidad y el verdadero sentido de la celebración. Y ojo, hay que hacerla, y es algo que nos nace también, pues, compartir con las personas que más queremos, tener encuentros, tener comidas en las que, pues, lucimos nuestros mejores platos. Y eso es algo, pues, que nace precisamente del corazón. Pero nuevamente hay que retornar al sentido profundo. ¿Quién estamos o a quién estamos rememorando? A Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es el plan de vida de Jesús de Nazaret? Pues el plan de vida, ni más ni menos, nos lleva en su máximo esplendor hacia las bienaventuranzas. En Mateo 5 nos dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran porque serán consolados, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, los que tienen un corazón puro porque ellos son los que verán a Dios, los pacíficos, o los que sufren persecución por la justicia. Estamos recordando que un niño pobre, precisamente es atribuida a la divinidad, ¿no? A esta figura que nos lleva a una consecuencia, que es que Dios, ese Dios todopoderoso, quizá más desde una perspectiva griega, podríamos decir, ese primer motor que nos eleva hacia el cielo, también se hace pequeño, se hace muy sufriente como el propio ser humano, y nos está expresando que la esperanza está al alcance de la mano y que si el mayor de todos se hace pequeño, pues también nosotros debemos hacer así en nuestra vida. Y eso se tiene que ver reflejado en esa manera de imitar al Jesús de las bienaventuranzas, pues con todas estas que he mencionado, ¿no? Y eso lleva pues también a la ejecución de virtudes, pues de humildad, de justicia, prudencia, fortaleza, templanza, uh-huh, en fin, que de ser cristiano en este sentido, o ya digo, también para los no creyentes, fijarse en un modelo que nos está poniendo sobre la mesa un estilo de vida muy determinado que lleva a la felicidad, también creo que cuestionaría muchas de los excesos que podemos tener también en estos días. Y que hay que tener muy presente.
Qué paradoja, ¿no? Si ahora mismo cogiéramos la bola del mundo y viéramos la cantidad de conflictos armados que hay, gente que pasa hambre, pobreza, paradoja que en Belén ahora mismo esté todo cerrado, ahí donde nació todo, ¿no? Uh-huh. Por las guerras. Es duro, ¿no? Uh-huh.
Sí, Sí, la verdad es duro y nos hace ver también cómo de duro es el propio ser humano, ¿no? Cómo cerramos nuestro corazón precisamente a este mensaje, que no es solamente un cuento bonito o algo que nos hace, bueno, pues qué bien suena y es tiempo de Navidad y vamos. No es un mensaje solamente de cuento, es que estamos rememorando a un personaje histórico que como digo, se llama Jesús de Nazaret, que fue precisamente esperado en su tiempo, que fue visitado, que fue también además reconocido por pueblos más allá del pueblo de Israel, sino que eso nos está hablando en el hecho de que en los Reyes Magos estemos haciendo mención a que le fueron a regalar todos los pueblos de la tierra, ¿no? Todos quieren reconocer a ese gran Dios que se nos hace humano y que nos debe de llamar a ablandar nuestro corazón, pero no es un cuento bonito solamente. Por eso aquí, cuando persistimos en las guerras, nos tenemos que dar cuenta, ya sean rurales, o sea, en el sentido de sociedad, o ya sean personales, porque este mensaje también nos apela al cambio personal, debe de hacernos cuestionar nuestros propios posicionamientos violentos, podríamos decir, o que se oponen a las otras personas. Es un mensaje de unidad, y aunque sea desde lo más pequeño que podamos hacer, pero podemos cambiar esas dinámicas. Exacto. Podemos hacer algo.
Con pequeños gestos se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué mensaje le daríamos, Miguel Ángel, a esas personas que viven estos días con añoranza, con tristeza por ese ser querido que ya no está con nosotros, y también por aquellas personas que ahora mismo están en hospitales, que nos están escuchando y que no pueden estar con sus familias? Hay que decir que Dios está en todos sitios, ¿no? Jesús nos acompaña, ¿no?
Totalmente. Tenemos un gran mensaje, un mensaje de esperanza. Antes hablaba de las bienaventuranzas como ese ideal al que nos lleva Jesús, y dice que precisamente los que lloran serán consolados, es decir, que Él se hace cargo de nuestras penas, se hace cargo de nuestras dificultades, pero lo mejor, nos da la esperanza, y lo vemos leyendo no solo lo que pasa al principio en su nacimiento, como decía en este Nativitas del origen, sino viendo también su final. El final de Jesús es una vida llena de entrega, de sacrificio, lo da todo hasta su muerte, una muerte además de sufrimiento, pero trasciende gracias a su resurrección hacia el fin que tenemos, que no es otro que el de la esperanza, el del gozo, el del amor, de la presencia de Dios con nosotros, que nos debe de hacer muy felices, incluso aunque estemos pasando algún mal momento o aunque tengamos dificultades. Y esto es maravilloso.
Así es. Bueno, desde aquí deseamos una feliz Navidad para todo el mundo. La esperanza es lo último que se pierde, y siempre hay un buen refugio, que es en esa creencia, en ese espíritu de la Navidad, en ese Jesús de Nazaret del que hablábamos, y que entre todos hagamos que sea un mundo más feliz, más tranquilo, más en paz, que de eso se trata. Miguel Ángel Barbero, director de estudios de los grados de educación de la Universidad Abad Oliva, CEU, de Infantil y Primaria. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y espero, deseo que sea para ti también unas felices fiestas. Te agradezco mucho tu presencia hoy en el programa.
Pues igualmente a vosotros, vuestra llamada, y bueno, pues un saludo a todos los estudiantes de la universidad, que bueno, pues también están trabajando sobre este hecho tan maravilloso que hemos comentado aquí hoy, y a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Miguel.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Aló, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Mua también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui us volem parlar de Padrina Honro, que és una proposta del projecte Gratitud Pallars, amb la que es vol donar a conèixer aquesta raça autòctona en perill d'extinció. Avui en parlem amb el tècnic de Gratitud Pallars, que és el Cesc Capdevila. Cesc, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, com neix aquest projecte?
Bé, el projecte de Gratitud Pallars va néixer fa uns quants anys i el que intenta és fomentar la contribució voluntària de les empreses de turisme, la població local i la gent que ens visita en la conservació del nostre patrimoni, no? Tant natural com cultural. I durant aquest temps hem anat creant diferents microreserves i ara justament hem creat aquesta del Ruc Català, aquí al Pallars Sobirà, al municipi de Soriguera, amb l'objectiu d'intentar ajudar a la preservació d'aquesta raça autòctona. Uh-huh.
L'origen de la campanya, per el que he llegit, Cesc, va ser una mica d'una parella de Washington que va arribar al Pallars per fer una ruta del Cinquè Llac i conèixer el ruc català, no? I quan van arribar al final de les vacances van voler fer una aportació per la conservació d'aquests rucs que havien visitat. És així?
Sí, sí, sí. Aquí tenim un parell de rutes que utilitzen en ruc, no?, que és com fa com de traginer, de la motxilla, o t'acompanya només això. Llavors han vingut un parell d'americans expressament per fer aquesta activitat. O sigui, un dels seus objectius de les seves vacances era poder fer una ruta en ruc català. Llavors, quan van acabar, allí pues, teníem molt clar que volíem fer com una mena de contribució, no?, al seu manteniment, perquè s'ho havien passat tan bé. I com coneixem el Josep Lluís Piqué i el Jesús Martín, que són els que els propietaris dels rucs i que tenen aquesta zona amb 17 rucs, doncs ho vam parlar amb ells i va sorgir la idea de fer aquesta microreserva, no?
Uh-huh. Escolta'm, parla'm una mica de l'origen d'aquest ruc i parla'm després per què estan en perill d'extinció i quants en tenim. Anem pel començament. L'origen del ruc.
Val, bueno, el ruc català és una de les races que hi ha a tota Espanya, que són unes 7, no? El que passa que el ruc català s'ha utilitzat ja antigament com animal de càrrega, animal de treball, molts traginers els portaven, i també la raça autòctona catalana té una de les seus caràcters és que és bastant gran. I llavors, per fer mules, era molt, molt apreciada. Pensa que aquí es feien uns mercats d'animals, sobretot el de Salàs, i va haver una època que venien d'Amèrica a comprar ruc català per barrejar per tindre mules.
Sí.
Per tant, és un animal que s'ha utilitzat en la Guerra Civil sempre, no? Quan ha començat a caure en desús? Doncs quan ha arribat el tractor i altres maneres de moure la mercaderia, no?
Uh-huh.
I llavors aquest animal, com ja no tenia un valor, doncs la gent ja no ha volgut continuar la seva conservació. I fa ja uns quants anys es va crear l'Associació pel Foment de Raça de Cine Catalana, la FRAC, que actualment té uns 350 exemplars de rucs i uns 52 socis.
Uh-huh.
O sigui que actualment hi ha controlades unes 52 persones que tenen rucs. Potser hi ha algú més, però sobretot la funcionalitat d'aquesta associació és preservar la genètica, que no es barregi en altres races i que intentar que aquest animal que abans era tan preuat i que ara no s'ha tingut en compte per res, doncs que no desaparegui, perquè seria un signe de català de tradició, de cultura, que se'ns marxaria, no?
Físicament, com és un ruc català? O sigui, jo, no sé, estic a una granja i dic, mira, aquell és un ruc català per diferenciar-lo d'un altre tipus. És fàcil?
Bueno, sí. No, o sigui, és, no, tot ell és marró. Un marró així com xocolata, una mica fort. Llavors, les característiques del ruc català, sobretot, és la panxa és blanca, el morro també és blanc i al voltant dels ulls també. I té les orelles llargues i una cri així peluda, i té una cua llarga. Es podria arribar a confondre potser a una altra raça que tenim per aquí a Espanya, però és bastant característic, panxa blanca, morro blanc i els ullets blancs.
Per ser un ruc...
I les orelles llarguetes.
Molt bé, però per ser un ruc no és gaire baixet, no? Perquè fa 1,65, crec, no? Aproximadament.
No. No. Hi ha exemplars bastant alts.
Ah, més alts.
I semblen, poden recordar com quasi un cavall, no? Mm-hmm. Però normalment són més petits. I llavors, per això és el que us comentava, que era molt interessant per fer una mula, perquè si la mare era una ruca, doncs llavors l'exemplar, la mula, podia ser bastant més gran. Uh-huh. No? I llavors tenia molt de valor per això.
Escolta'm, quan una persona li diu ets un ruc, això us fa mal, no? Bueno, qualsevol li fa mal que li diguin ets un ruc, però us fa mal que relacioni això amb l'animal realment? Perquè no estem parlant d'un animal que sigui tonto, tot el contrari, eh? O sigui, ha salvat moltes vides a tenir un ruc a casa, no? O per la feina al camp, etcètera.
Sí. O sigui, l'estació aquesta, veritablement, és perquè el ruc és molt intel·ligent. Perquè el ruc, si no vol fer una cosa, doncs s'atura. I no la fa. O costa que te la faci. Llavors, quan et diuen que ets un ruc, hauríem d'estar contents.
Ah, clar.
És així. S'ha fet aquest símbol, bueno, aquest significat negatiu, no? Però el ruc català és molt, molt, molt intel·ligent. Pot menjar de tot. És un animal que va molt bé per fer manteniment de marges, per tema de combatre incendis. És un molt noble. Quan, per exemple, jo que faig travesses amb ruc, doncs mai et trepitja, mai et dona un cop. En els nens petits és molt curós. Per tant, això sí, quan ell no vol fer una cosa, costa.
Costa.
Es queda clavat. Sí, un cavall és més fàcil de portar, que un ruc.
Bueno, llavors, si un dia em diu, Montse, ets un ruc o ets molt ruca, diré, ah, doncs gràcies, no? Bueno, prendré per la part positiva, que sóc una espècie en extinció, també, no?
Sí. Clar, vull dir, actualment, en aquests 350 exemplars que hi han, no es considera que l'espècie és viable. Bueno, l'espècie, la raça. No. Per tant, necessitem que més gent pugui tindre rucs. El que passa que bueno, són molt macos, però també tenen un manteniment, necessiten espais. Clar. Llavors, per exemple, aquesta microserva, el que volem és això, que és un espai molt gran on els rucs i ruques estan supercòmodes i llavors s'ha fet la gent pot fer aportacions, no? De
25
euros per apadrinar un ruc.
Com? Quants?
Mira, és molt fàcil. Hi ha tres opcions, en veritat.
Vale.
I el més fàcil és entrar a la web de gratitudpallars.cat.
Gratitudpallars.cat.
I llavors... Llavors, tens l'opció d'anar directament a la microreserva, que es diu microreserva del ruc català. Llavors, allí veuràs que pots fer una aportació voluntària o ja tenim establert dos tipus d'aportació. Una per un import de 25 euros, que es diu apadrinar un ruc,
sí,
que el que fas és ajudar en el manteniment,
sí,
del ruc, i fins i tot la gent que ho faci un dia podrà fer una volta al camp en el ruc. I l'altra és una aportació de 50 euros, que és per comprar una menjadora pels rucs, que és una menjadora tapada per dalt, perquè així, si plou, que aquí plou bastant, doncs que no es faci malbé l'herba més ràpidament.
Molt bé.
I això es pot fer perquè Gratitud Pallars el que intenta és fer un turisme regeneratiu i, per tant, hi ha una opció d'intentar compensar la teva petjada de CO2 que generes al moure't, no? A visitar un lloc. I llavors també pots entrar i compensar la teva petjada. Si has estat un cap de setmana aquí al Pallars, el Pallars i Ufau Sobirà, doncs tu pots calcular quant t'ha costat el transport en vehicle, la teva estada, quin CO2 ha generat, no? Llavors compensar-ho.
Cesc Capdevila, t'agraeixo moltíssim, tècnic de gratitud Pallats, que hagis estat amb nosaltres, i desitjar-te bones festes i que visqui el RUC català per molts anys.
I tant, molt bones festes, i què millor que regalar una pàgina a un RUC per aquestes festes.
Efectivament, que així sigui. Gràcies, Cesc, un petó.
Bueno, igualment, una setmana.